Bona tarda i gràcies per la confiança.
Contrasenyes, el programa de debat polític amb els diferents grups municipals, conduït per Imanol Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo des del 91.6 FM. També poden seguir el programa, com saben, des del web, al prat.ràdio. Avui, per escoltar el debat de portaveus i tractar temes d'actualitat i sense més, saludem a la taula. Quasi tot continua així, doncs avancem que serà la darrera en format telemàtica i, per tant, toquem fusta per veure'ns el pròxim dia als estudis. Ens acompanya l'Alba Bou, portaveu del Prat en Comú. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Juan Carlos Moreno, regidor del PSC. Bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Verd, d'Esquerra Republicana. Bona tarda.
Bona tarda, Imanol.
I Carmelo de Clara, portaveu de Podemos al Prat. Molt bona tarda, Carmelo.
Hola, bona tarda.
Comencem el debat avui parlant d'habitatge, perquè darrerament hi ha hagut nombroses novetats d'interès que en definitiva marcaran l'estratègia nacional, però també local, pel que fa a aquest àmbit a curt, mig i llarg termini. Estem parlant de l'acord entre els socis de govern espanyol, el PSOE i Unides Podemos, per tirar endavant la nova llei d'habitatge, que entre d'altres qüestions sobre regular els preus del lloguer, que en els darrers anys s'han incrementat un 50% de mitjana a tota Espanya. Fem una primera ronda general sobre què opinen les seves agrupacions locals, i ho fem avui, si de cas, comencem pel PSC amb el senyor Moreno.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros creemos que es una medida claramente necesaria. Hay un grave problema de vivienda, es un problema que no afecta solo a nuestra ciudad, que no afecta solo a Barcelona, que no afecta solo a Cataluña, ni tan siquiera a España, sino en grandes ciudades europeas también afecta, y hay que tomar medidas. Entonces, las medidas que se han tomado, en este caso, pues van destinadas en este bono, es un bono de 250 euros mensuales, un total de 3.000 euros al año en personas de 18 a 35 años. Y lo que se busca es eso, lo que se busca es pues bajar un poco la edad de emancipación, que si no recuerdo mal, en España estamos cerca de los 30 años y la media europea es entre los 26. Entonces, por eso se han tomado este tipo de medidas, que no solo es el bono, sino que lo acompañan otras más, como son regular el precio del alquiler para evitar que la llegada de este bono lo que haga es inflar el precio del alquiler y, sobre todo, también otra medida para sacar a vivienda que está cerrada, y es un aumento en el 150% en el IBI de todas aquellas viviendas vacías. Yo creo que estas tres medidas solo que es lo que busca dar solución al problema de la vivienda.
Aquest acord sobre la llei d'habitatge és possible gràcies, òbviament, també amb el vot favorable de Unides Podemos al Congrés, que també, de fet, desbloqueja doncs, el debat sobre els pressupostos generals de l'Estat. Alba Bou, portaveu del Prat en Comú.
Jo diria que és una bona notícia tenir una llei d'habitatge que efectivament doncs, sigui un marc reglamentari més enllà del que ja tenim en el nostre cas doncs, a les comunitats autònomes, en el nostre cas a Catalunya, i que dona cobertura, en el sentit que deia el Charlie, el Juan Carlos, dona cobertura a moltes de les reivindicacions que també des dels àmbits locals hem estat fent en els últims anys, gairebé decennis, perquè efectivament la crisi de l'habitatge fa molt que dura, no? La crisi de l'habitatge i la crisi immobiliària. Jo crec que és una bona notícia, començava dient així, però també necessito fer una miqueta un apunt d'autocrítica i crec que està bé fer-ho des de Catalunya perquè en moltes altres coses no m'ho sentireu dir, però en aquesta jo crec que la llei catalana va una mica més enllà del que pretén anar fins al moment amb el que sabem, amb la informació que tenim a la mà, haurem de veure la lletra petita, les formes d'aplicació, etcètera, i el comportament del constitucional. Ho dic perquè no és menor, alguns dels preceptes de la llei catalana han estat recorreguts per part del Constitucional i, per tant, no s'han pogut aplicar o estan o no s'han pogut aplicar a la seva totalitat. Dit això, jo també crec que és de rebut agrair a les entitats socials, no només els partits polítics fent feina en aquest sentit, sinó a les entitats socials, que en aquest país, malauradament, han hagut de sorgir-ne moltes i molt importants en els últims anys, però jo crec que també és gràcies a aquesta pressió, diguéssim, de les entitats organitzades que finalment doncs, els partits polítics ens posem les piles. Deia que és una bona notícia perquè efectivament ataca alguns punts molt importants, sobretot el fer aflorar l'habitatge buit, posar una especial atenció a la vulnerabilitat i evitar desnonaments innecessaris, el bono dels 250 euros que comentava el Juan Carlos, jo crec que serà una bona iniciativa. En cap cas, cap d'aquestes no seran definitives, jo crec que això també ens ho hem de poder dir, però com a mínim és un primer pas molt important, és un primer pas molt llarg, molt gran, que feia molts anys que estàvem esperant i que finalment doncs, el govern de l'Estat ens hem decidit, entre els partits que formem part d'aquesta coalició de govern, a donar. Suposo que després tindrem temps de desgranar algunes d'aquestes petites mesures.
Correcte, així serà. Seguim amb Carmelo de Clara, de Podemos al Prat, que, de fet, al Congreso dels Diputats doncs, compartiu l'espai polític, doncs, en aquest cas amb Unidas Podemos, doncs, amb el Prat en Comú. Què us sembla aquesta llei d'habitatge?
Bueno, pues esta ley viene a cubrir una necesidad, ¿no? Que tenemos en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra ciudad, ¿no? Que es la dificultad del acceso a la vivienda para los jóvenes, sobre todo. ¿No? Como bien decía Juan Carlos, la edad de emancipación aquí en España se sitúa a los 30 años y eso no es porque nos gusta vivir a los jóvenes con los papis, que está muy bien. Es porque no pueden desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Y a mí me gustaría, bueno, la ayuda esta de los 250, matizar que es a las personas, ¿no? Que no es a las viviendas, por lo tanto, se podrán beneficiar aquellos convivientes que tengan entre los 18 y los 35 años. Pero me gustaría señalar que el problema que viene, que nos trae la vivienda o que tenemos con la vivienda, creo que también está relacionado con el modelo productivo, y no me quiero enrollar mucho, el modelo productivo que se refiere a los bajos salarios, pues tenemos una media de 1.000 euros de salario mensual en la juventud y los centros económicos que se centralizan o se nuclearizan en zonas, por lo tanto, todo eso perjudica al desarrollo de unos proyectos de vida relacionados con la vivienda. Por la falta de oportunidades, porque la oferta y la demanda, no hay viviendas para todos, tenemos pocos sueldos, los precios se encarecen. Y creo que eso es el quid de la qüestió i donde hay que poner el foco.
Acabem ronda amb Esquerra Republicana, que també doncs, tindrà una veu important al Congrés, que per cert, la llei ja ha sortit una mica en el debat, no? Efectivament, la llei catalana està a l'espera d'aquesta resolució del Tribunal Constitucional, però diríem que la llei del govern de l'Estat va en el mateix sentit i en la línia i en sintonia amb el que ja es va avançar fa més d'un any al govern de la Generalitat de Catalunya. Jordi Verde, Esquerra Republicana.
Bé, jo anava a dir una mica això, Vull dir, pensem que des de Catalunya, com deia l'Alba, hem fet els deures, ho hem preparat els deures una miqueta abans, com sempre fem, o com procurem fer sempre, no vull fotre afirmacions rotundes, volem ser molt agosarats i anar en benefici completament de la gent, però sempre en regulació de preus de lloguer. Parlo ara, per exemple, concretament, estudiem amb un Tribunal Constitucional. Bé, tot això ens té la regulació de preus de lloguer que així mig aturat, en provisional. Esperem que la llei aquesta d'hivenda estatal doncs, no es trobi amb el mateix, perquè si no tindrem normes prou positives, però aturades per un gust institucional. I davant de les propostes que hi ha, jo penso que són importants. I una de les més importants, i aquí és una opinió molt, molt personal, que s'hauria de mirar, ja no és allò de dir, no, escolta, el desnonament, sempre que es justifiqui, s'ajornarà com 3 mesos perquè la família pugui refer-se o canviar, jo seria una mica més agosarat. Hauríem de procurar que en casos que aquests aquests desnonaments estiguin més que justificats, la solució d'aplicar el desnonament d'una vivenda sigui a l'aconseguir una altra vivenda, per no deixar ningú al carrer, no? Està clar que això és complicat i aquí vull dir també que amb unes relacions que hem tingut últimament de comentaris de persones del Prat que ens han demanat ajut i tal, i hem estat treballant una mica en primera persona, en pla d'espais, clar, doncs compte que quasi funciona molt millor l'atorgament de vivenda des de la mesa del Prat d'espais que no de la Generalitat. Doncs aquí nosaltres ja hem elevat aquesta queixa de dir, senyors, ens hem de posar les piles. Per què? Perquè no podem fer que la gent estigui amb aquell neguit de dir, tinc un avís de desnonament, però no sé on anirà a parar. Vull dir, per nosaltres això és, bueno, seria primordial. El tema dels grans tenidors, com diu aquell, jo no els hi podria ser el 50%, els grans tenidors, els hi faria tot el que pogués i més. Perquè després hem de preveure també una mica la dinàmica aquesta i les trampes que a vegades les empreses grans tenidores poden arribar a fer. Que ara hi ha un punt que diu, no, es farà sobre persona jurídica, no sobre persona física. Vigilem que no hi hagi ara canvis de noms massa ràpid per evitar certes trampes legals. No vull dir il·legals, però ja està. I així com una entrada ja deixem-ho aquí.
Algun comentari? Perquè si no, em ve molt bé la idea del Jordi per introduir el següent punt. Mencionar els grans tenidors. Una de les novetats, segons les informacions, és que és aquesta regulació dels preus dels grans tenidors i també la concreció i la definició de què serà un gran tenidor, que també és una pregunta important, no? Com dèiem, fem servir un sistema similar al que s'aplica a Catalunya. Es marcarà un índex de referència de preus com a topall del preu del lloguer per a les zones amb habitatge tens. El Prat és una d'elles, ho sabem. Ara bé, què és un gran tenidor, dèiem? Doncs seran aquelles empreses que tinguin més de 10 habitatges en propietat. A diferència de Catalunya, que si no recordo malament, en són 15. Baixen una miqueta aquest llindar. Però aquesta mesura no afectarà efectivament a persones físiques. Un altre punt de debat. Què us sembla? Seguim, si de cas, amb tu, Jordi, si vols aprofundir una miqueta més en aquesta idea i obrim debat.
Sí, jo penso que el que hauríem de controlar és això. Primer, les empreses que són les que formen aquestes empreses gran tenidores d'habitatge buit, controlar-les i no vull dir perseguir-les, sinó seguir tots els moviments que puguin haver a partir d'ara amb els habitatges que ells tinguin en propietat per veure cap a on van, no? Perquè si van a una persona, perfecta, però imaginem que ara comencen a haver pisos que van cap a una persona i aquesta persona s'omple amb no 10 habitatges, sinó 15 o 20 o els que siguin. No? És a dir, per mi l'important seria, per una banda, procurar que no hi hagi aquest tipus de trampa. I segona, les persones que tinguin més de 10 habitatges, persones físiques, estudiar-ho bé, perquè jo puc entendre el que tingui un pis o dos per herències dels pares d'una banda o d'una altra i que diguin pels meus fills o per les meves filles. Però conec poca gent, com dic jo, vull dir, d'un estatus normal, que avui en dia podríem dir precari, perquè avui la gent està treballant quasi per sobreviure, dius que tinguin més d'un, dos habitatges amb reserva per dir pels meus fills. Si hi ha algú que en té molts, haurien de buscar la fórmula per dir-li, ei, posen aquests, ofereix aquests habitatges a que la gent pugui gaudir d'ells per donar solucions a la vulnerabilitat. I repeteixo, que no s'acostumin massa a l'equip de govern, però avui, Prat d'Espais, amb això ho estem fent bé. Ho estem fent bé perquè estem oferint-li a la gent, ei, dona'm unes garanties de que cobraràs un lloguer i a totes aquelles persones que ofereixin el seu pis, que està buit, per poder posar al mercat de la gent més necessitada o gent vulnerable de la nostra ciutat.
Alba Boda, Plan Comú.
Jo crec que està bé, hem de, o sigui, qualsevol llei ha de tenir unes limitacions. Aleshores, què es considera un gran tenidor? Efectivament, doncs aquí deixa fora totes aquelles persones físiques que tinguin menys de 10 habitatges. Segons el meu punt de vista, i també aduint una miqueta el que deia el Jordi ara, una persona amb 9 habitatges, una persona física, jo tinc 9 habitatges, jo sóc un gran tenidor, fotem, diria. Per tant, que quedin fora, sota el meu punt de vista, que quedin fora aquelles persones físiques que tenen 9 habitatges i no 10, jo entenent que s'ha de fer una norma i, per tant, s'han d'establir límits, però fer-la així, sota el meu punt de vista, dona molt de joc a una trampa fiscal, que és posar les teves propietats a nom d'un altre. Val? Dit això, a més, per aquelles persones que tinguin 9 habitatges i que, per tant, no sigui obligatori la regulació del preu, per tant, posar un topall als nous contractes d'arrendament, hi ha una manera, una pastanaga, diguéssim, per intentar que, que es pugin al carro d'aquesta regulació de preus, són els incentius fiscals. Per aquella persona que tingui 9 habitatges, hi hauran incentius fiscals que, per tant, doncs, a la teva renda anual doncs, tindràs bonificacions. Home, jo diria que hauríem de ser una miqueta més ambiciosos. Deia al principi que aquesta, que em sembla que la llei d'habitatge em sembla una llei ambiciosa, però jo diria que hauríem hagut d'arribar una miqueta més enllà. Bàsicament perquè el conjunt de la població no té 9 habitatges, no en té 8, en té 1 o 0. El conjunt de la població, la gran majoria, en té 1 o 0. Parlo de persones físiques. Val? Per tant, jo aquí hagués estat una miqueta més agosarades. Dit això, la normativa de la regulació de preus, per tant, o sigui, al final de què estem parlant? Doncs que jo, amb aquesta nova llei en vigor, ja passa a Catalunya sense que, bueno, si el Tribunal Constitucional ens la deixa aplicar, aquells nous contractes de lloguer, aquells nous contractes d'arrendament, no podran ser més alts, els nous, més alts que l'anterior, en aquelles zones declarades com a mercat d'habitatge tens, per tant, ciutats metropolitanes, etc. El Prat, entre moltes altres. Això s'està declarant com una mesura que ja està en vigor i que és útil per les economies del conjunt de les famílies. És útil perquè topa els preus, perquè limita els preus de lloguer. I no s'estan demostrant grans trampes. Jo no vull declarar-me com a la gran defensora d'aquesta llei, però a mi em sembla que és un bon pas. A les economies europees això està funcionant, perquè les famílies, al final, el que veuen les famílies és que els preus del lloguer del seu habitatge principal no creixen, sinó que al revés, decreixen. Per tant, jo faria una lança a favor d'aquesta normativa, tenint en compte, evidentment, que a mi em sembla que els grans tenidors haurien d'haver estat una miqueta més valentes a l'hora de determinar quins són, però per començar jo crec que està prou bé.
Juan Carlos Moreno, del PSC.
Sí, primero, antes de hablar sobre este tema, quiero hacer un apunte, y es que no lo hemos comentado antes, y es verdad que respecto al bono este de 250 euros, también se prevé que se pueda
completar.
Sí, vale. Se puede completar hasta un 40% para aquellas familias vulnerables con otro tipo de ayudas. Mirad, la vivienda es una primera necesidad. Es una primera necesidad. Pero también es un negocio. Es un negocio donde hay empresas vinculadas que generan puestos de trabajo y generan riqueza. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando se convierte en especulación. Grandes tenedores. Bueno, yo creo que, y estoy puedo estar de acuerdo con lo que hablaba Jordi y habla Alba sobre una persona que tenga nueve viviendas, que por otro lado no es ni un bloque de pisos, pero 9 viviendas no las tengo ni yo, ninguno de los que estamos aquí, creo. No lo sé. Pero vamos, que no es normal. Yo no conozco a nadie con 9 viviendas. Pero sí que es verdad que aquí se trata del precio de la vivienda. El precio de la vivienda tiene que ver con fondos inversores que compran gran cantidad de viviendas y entonces pueden marcar el precio de la vivienda. Una persona con 9 viviendas no puede marcar el alquiler general, no lo va a marcar. Pero un fondo inversor con muchas viviendas sí que marca el precio, sí que puede marcar el precio. Entonces, evidentemente se trata de eso. Los fondos inversores invierten en vivienda, pero si mañana la vivienda no da beneficios, se irán a otro lado e invertirán en cualquier otra cosa. Y yo creo que se trata un poco de eso. Es decir, el tema de la vivienda se ha convertido durante mucho tiempo en la gallina de los huevos de oro para los fondos inversores y no podemos olvidar de que se trata de una primera necesidad. Se trata de frenar este tema.
Carmelo, declara Podemos al Prat.
Bueno, yo muy en la línea de lo último que ha dicho Juan Carlos. Yo tenía claro que mi intervención iba a ir relacionada en definir el concepto de vivienda como un derecho o un mercadeo, ¿no? O un negocio. Entonces, cuando a los grandes tenedores de vivienda se le aplica a las empresas y no a los particulares, solo entiendo por el hecho de que esas empresas, como ha dicho Juan Carlos, es verdad, se van a dedicar a especular con la vivienda directamente. Van a querer tener un rendimiento máximo. Y aunque creo que es cierto que aunque las personas que físicas que tengan ese número de vivienda, yo también las considero grandes tenedores, pero sí que es cierto que no pueden incidir en el precio del mercado. Por lo tanto, la necesidad de poner esas viviendas en el mercado debe ir acompañado de unos beneficios fiscales y unas garantías de la propiedad, porque también, igual que es un derecho a la vivienda, también es un derecho a tener 12, 14, el número que quieras. Pero en ese sentido lo que hay que priorizar es cubrir las necesidades a la población.
Ha sortit durant el debat el concepte d'incentius fiscals. Si t'agafo la paraula, Alba, perquè és un tema important que afecta també directament els ajuntaments. Segons l'explicació del ministre de la Presidència, el senyor Félix Bolaños, es vol evitar els pisos buits amb un recàrrec del 150% sobre l'IBI, l'impost de béns immobles, increment que podran aplicar directament als ajuntaments. Una cosa que interpel·la directament a l'administració local, com heu rebut aquesta notícia, aquesta informació, i no sé si, clar, és molt d'hora segurament, però si podem avançar d'alguna manera que l'Ajuntament estaria disposat en principi a aplicar-ho. No?
Bueno, l'Ajuntament ja aplica un recàrrec als pisos buits. És a dir, l'Ajuntament té un recàrrec, és veritat que és del 50% als pisos buits. Aquí la dificultat està, com sempre, en demostrar que és un pis buit. És a dir, és un pis buit, es considera pis buit, aquell que demostradament ha estat desocupat durant els últims 2 anys. Aquí l'administració local, otra vez, haurem de fer mans i mànigues per demostrar amb visites, acompanyats d'agents de la policia local, amb visites a un immoble i demostrar que durant 2 anys ha estat permanentment desocupat. Aquí, jo, em sembla una bona mesura, em sembla necessari tocar la butxaca d'aquella gent que per alguns motius o altres no vol o no fa, no fa aflorar habitatges que podrien estar ocupats per famílies que tenen necessitat. Justament en aquesta ciutat, bueno, el fet de tenir una empresa municipal, jo crec que és un dels mecanismes afegits a les possibilitats que des de Prat Espais oferim per aconseguir més habitatge per poder-lo gestionar o cogestionar des de la funció pública, però també reivindico una miqueta que, ostres, no és fàcil per una administració pública demostrar que hi ha un habitatge permanentment desocupat, vol dir que hi haurem de fer visites cada mes, no ho sé, i que en definitiva, al final del camí, quan interposem una sanció, el propietari o la propietària pot recórrer aquesta multa, aquesta sanció, i pot adduir infinitat de casos. Per tant, no hi ha massa precedents jurídics, per tant, no hi ha massa jurisdicció prèvia, i jo tinc un interrogant dient que està bé, dient que és positiu, de fet nosaltres ho tenim, però jo hi poso un interrogant perquè realment és molt difícil que aquest recorregut jurídic tingui un final feliç, però en qualsevol cas, doncs, benvingut sigui també.
Pesas,
Sí, bueno, pienso un poco en la línea de Alba, ¿no? Que es complicado. Bueno, en este tema todo es complicado. Es cierto. Pero bueno, te va un poco también con los grandes tenedores, ¿no? Es decir, quizás es más difícil demostrar que una persona que tiene 8 viviendas, que realmente una vivienda la tiene vacía, bueno, al fin y al cabo, que no alguien que tiene 1000 pisos. Oiga, ¿y aquí quién hay? Usted lo tiene cerrado y está especulando por alguna razón para que esto suba de precio e inflar el mercado. Y bueno, yo creo que es un poco así. Es cierto que es una medida complicada de aplicar, pero tenemos que llevarla. Tenemos que llevarla. Tiene que ser una medida de presión más junto con las otras, de ayuda.
Esquerra Republicana, Jordi.
Sí, jo penso que la mesura pot estar bé, però és això, molt complicada. Molt complicada perquè fins i tot ens està costant que les famílies que tenen un pis buit o que no usen habitualment quan fas aquesta proposta de dir ei, cedeix el teu habitatge a l'empresa de Prat Espais per donar-li moviment, la gent diu sí però no perquè s'ha de reformar, jo no puc gastar diners, l'administració tampoc es pot dedicar a reformar tots els habitatges gratuïtament, i si a sobre fas un recàrrec perquè aquella família té aquell habitatge però que no el pot anar posant en solfa, dius, clar, per una banda és un prejudici. Si mirem els tenidors, és una, vull dir, és el que diem, 150%, no, hauria de ser un 200, un 200 o un 300, perquè penso que fins i tot en el debat entre els partits del govern de l'Estat va sortir. Llavors volien un 200% de recàrrec i altres volien un 75%. Llavors dius, sí, el recàrrec està bé, amb els tenidors, perfecte. Hauríem de mirar bé com es pot justificar això. Perquè, clar, jo escoltava l'Alba i diu, sí, anem una vegada al mes. I després jo justifico que vaig una vegada al mes, però el dia que no passa a veure ni en la policia local el representant, obrir el pis, obrir les finestres i torno a tancar. I passi un cas, li toco el veí i dic, hola, estàs bé? Sí, adiós. Vull dir, aquest pis ja no està buit. És molt, molt complicat. És difícil, difícil. Però jo penso que la gent hauria de veure una mica això. No vull dir l'amenaça, sinó de dir ei, que hi ha una necessitat, tu tens una disponibilitat a costa de l'administració i repeteixo, com Prat Espais, perquè segur que podem arribar a trobar un punt de trobar un punt d'acord. Que al final pot ser beneficiós per tothom i sobretot per la gent que més ho necessita.
Carmelo, declara Podemos al Prat.
Bueno, estamos de acuerdo en que esta medida del aumento del IBI es una manera de incentivar, ¿no? De poner la vivienda para el uso del parque público, bueno, alquiler, como quiera el propietario. Pero no me extraña que estén los pisos vacíos cuando vemos declaraciones, escuchamos, de la presidenta de la Comunidad de Madrid que estigmatizaba a los inquilinos diciendo de que o le destrozan el piso o no los paga, o no paga. Por lo tanto, yo creo que es necesario hacer pedagogía, dar mucha información a todos esos propietarios de las ventajas o de las garantías, más que ventajas, garantías y ventajas también, que supondría poner ese piso a disposición de la ciudadanía, porque al final es lo que se trata. Al final lo que decimos, la frase esta de gente sin casa y casa sin gente, pues esto es lo que queremos evitar.
Sí, está claro. Estoy pensando al Congreso del Diputado como una mena de subasta, a ver si podría ser 150, 200, 300% ¿no? de incremento. Però és veritat que si després l'administració no té eines per poder controlar i implementar aquesta mesura, poc importa, diguem-ne, aquesta xifra. Veurem la lletra petita també de la llei, perquè, clar, aquí no sabem si aquest increment afecta a immobles de grans tenidors només, si és a tothom, a qualsevol propietat, sigui d'empresa, sigui de persona física. Haurem de veure com es concreta tot plegat. I el que sé que sí que té pinta que s'executarà és aquest bo jove d'habitatge que ja ha sortit en la conversa. Per explicar-ho i que la ciutadania tingui constància, com dèiem al principi, l'acord de la llei d'habitatges desbloqueja també l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I aquí el president Pedro Sánchez va anunciar que s'inclouria un bo jove d'habitatge de 250 euros per a joves d'entre 18 a 35 anys i una renda màxima de quasi 24.000 euros anuals. Què n'opineu d'aquesta mesura que, recordem, recupera l'estratègia de Zapatero i la ministra d'Habitatge, Carme Chacón, que ja va tirar endavant en el seu moment un ajut semblant, però que només va durar 4 anys. És veritat, efectivament, en el seu moment va topar amb una crisi econòmica molt forta, ara és un altre context, però igualment creieu que funcionarà una mesura com aquesta per dinamitzar en aquest sentit el mercat del lloguer?
Bueno, mira, Manol, primero quería comentar cuando hablábamos de la subasta del canto porcentual. Yo creo que aquí hay una diferencia clara y es entre políticas sociales y una política liberal. Yo creo que todos los que estamos aquí y somos de izquierda tenemos claro que es una política social. ¿Una política social por qué? Porque la vivienda es una primera necesidad. Y lo importante es eso. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues, de alguna forma, intervenir el mercado. En otras zonas, como bien ha comentado el compañero Carmelo, hablaba de Madrid, pues en una política más liberal, donde, oye, esto es lo que hay y se protege, pues, a otras cosas. Bueno, solo quería hacer ese apunte. Respecto al bono de los 250 euros, bueno, tenemos que tener claro que el sueldo medio de un español de 25 años, dependiendo de la zona, y tiene que alquilar o comprarse un piso, sobre todo alquilar un piso, puede llegar incluso a necesitar el 100% de su sueldo para alquilar una vivienda. ¿Cómo va a vivir? Más allá, sí, estoy poniéndome los casos más extremos, pero es que en una media estaremos en el 60%. En el 60% del sueldo para el alquiler. Es imposible desarrollar tu plan de vida con eso. Es decir, hay que tomar medidas. Las medidas son tres. Hemos hablado hace un momento del 150% de recargo en el IBI. Sí, lo que busca es aflorar, que no haya pisos vacíos y que se pongan en alquiler. Otra medida importante es poner el tope al alquiler para que no se infle el precio del alquiler. Y la otra es esta, es decir, ayudar a los jóvenes de 18 a 35 años pues con estos 250 euros, que le van a permitir que para alquilar pues no suponga el 100% ni tampoco el 60%, que lo bajemos para poder llevar ese plan de vida hacia adelante. Yo creo que es una medida que no sé si dará el resultado deseado, pero desde luego es una medida y necesaria.
Carmelo declara, Podemos al Prat.
Sí, antes hablábamos de que el salario medio de la juventud se está rondando los 1.000 euros. Con esos sueldos es inviable hacer cualquier proyecto de vida con los precios de los alquileres. Por lo tanto, la ayuda de 250 mensuales a las personas, repito, no por vivienda, sino son a las personas, es una medida muy necesaria, porque eso es, bueno, pues si hacemos cuentas, 1.000 euros, 250, es un 25%, como si tuvieses de sueldo más. Por lo tanto, si tú estás, tienes que llevar, perdón, 60%, el 60% de tus ingresos para pagar la vivienda, pues le quitas ese 25% y queda en un 35%. Pues entonces ya estás destinando el 35% de tu salario a la vivienda, que, bueno, no es lo ideal, pero es necesario.
Jordi Verde, Esquerra Republicana.
Jo penso que el bo d'ajut aquest ve amb bones intencions, amb bona finalitat, que és important, però recordem una mica les aplicacions de quan ja es donaven aquests bons d'ajut també per lloguer. I jo recordo una experiència que vaig poder viure una mica de prop, que, si no recordo malament, mai el Moïna es donaven 300 euros. No tinc la xifra, 300, no? Dius. I clar, en aquest moment, dius, això s'agraïa, mensualment s'agraeix, però, senyors, no ens oblidem. I no estic criticant que s'hagi de passar per aquí, però dius, però quan arriba la regularització i fem la declaració d'Hisenda, això fot unes clatellades que aquesta persona diu, hòstia, possiblement hauria sortit més a compte no tenir aquests diners, val? Possiblement el que s'hauria de mirar dins de les possibilitats, i ho dic així de clar, i no estic dient que siguin a fons perdut, perquè això seria, bueno, el desig que penso que tindríem tots nosaltres de poder anar regalant diners, però que també entenem que no es pot fer, perquè els diners no creixen sols i no es poden anar regalant, però sí que hauríem de buscar algun tipus de bonificació a nivell de renda, perquè això, vull dir, aquests comentaris, i us ho dic perquè em vaig veure un parell de casos propers, que em va dir, hòstia, és que sí, t'ajuden puntualment durant el mes, però quan fots el còmput online em foten una clatellada que em deixen tonto. És a dir, el veig com bo, però que s'hauria de poder ajustar i millorar les conseqüències que això repercuteix contra les finances familiars.
I el babou de Prat en Comú.
Sí, jo diria, si no recordo malament, allò es deia, m'agradava més aquell nom, aquella primera experiència que, com diu el Jordi, era en 300 euros, es deia renta bàsica d'emancipació. I dic que m'agradava més aquell nom perquè el que es tractava era de fer un ajut als més joves per emancipar-se. És a dir, era una empanteta per poder marxar de casa. Això, jo també, com el Jordi, tinc dues parelles en aquell moment que tots dos la van poder cobrar i que va ser el que els va, diguéssim, permetre marxar de casa dels seus pares i mares. En aquell moment, no, en el cas d'ara, no el conec perquè no coneixem encara la lletra petita, però en aquell moment aquell ajut tributava el mínim possible. Jo no, segur que es pot fer millor, però en aquell moment, com a mínim, tributava el mínim possible, com totes les ajudes a vulnerables, diguéssim. Val? Jo crec que és una mesura molt necessària, molt positiva, que crec que a ningú, o a gairebé ningú, li sortirà més a compte no demanar-la que demanar-la. Ja sé que no és, això no és el que deia el Jordi, però crec que és molt necessari justament perquè els més joves necessiten un complement perquè la gran majoria tenen feines precàries, tenen feines parcials. En molts casos han de compatibilitzar una feina de cap de setmana o de mitja jornada amb la finalització dels seus estudis. I això és el que acaba troncant en les expectatives vitals d'emancipació, perquè han de triar entre viure sols o en parella, o viure amb la seva família, o poder seguir estudiant, etcètera, etcètera. I això és el que no ens podem permetre. Per tant, tot i que segur que podria ser més, segur que es podria fer millor, jo crec que és una mesura que és un 10.
En aquest sentit, coincideix també que ja es presenta un bo vinculat a la cultura. Encara també amb molts dubtes sobre la seva aplicació, com s'executarà, però igualment es vol afavorir el consum de la cultura amb un bo de 400 euros a joves de 18 anys. Hi ha poquetes informacions i, de fet, en aquest sentit no hem vist que hi hagués un llindar on es fixi una renda anual per cobrar. No sé si és així, si no, que n'opineu i si coincidiu de que potser seria bo doncs, fixar-ne una, no?
Bueno, Alba, sí, perdó. Bueno, este bono busca ayudar a los jóvenes, nos falta información, busca ayudar a los jóvenes de 18 años, pero yo creo que va más allá. Yo creo que lo que busca ayudar es a la industria de la cultura, que lo ha pasado muy mal en esta época, en la época COVID. Yo creo que tiene grandes problemas y lo que se hace es inyectar directamente dinero en la cultura y se hace a través de los jóvenes. Pensar que como solo será jóvenes de 18 años, estamos hablando de no llega a medio millón de personas al que va a llegar, pero donde sí va a llegar seguro es a la industria de la cultura. Yo creo que pasa por los jóvenes, está muy bien que pase por los jóvenes, pero donde se está inyectando directamente el dinero es en cultura.
Alba Boda, Prat en Comú.
Sí, jo crec que efectivament aquest incentiu crec que pretén ajudar evidentment al món de la cultura, però jo estic una mica com el Charlie, em fa una mica de cosa, primer perquè no tothom està en la mateixa situació de no poder pagar 10 euros que costen el Teatre Modern o 8 o 9 que costen al cine o els 25, efectivament, els 25 que costa anar a qualsevol teatre de Barcelona. Però d'altra banda, també penso en una cosa que és un clàssic del nostre país, que és una cosa que es diu reventa. I, per tant, aquí, feta la llei, feta la trampa, d'aquestes coses en sabem molt en aquest país i també fa una mica de cosa com es pugui aplicar. També m'agradaria aprofitar aquesta ocasió per felicitar-nos pel fet que la indústria dels toros no entrin en aquest bo, en aquesta aplicació d'aquesta proposta, perquè va ser una reivindicació de, no només dels animalistes, sinó per la gent que estimem la cultura, entesa com a cultura.
També ho declara de Podemos al Prat.
Bueno, nosotros la vemos una buena medida, aunque también creemos que uno, bueno, es una buena medida sobre todo para el sector cultural, como se está diciendo. Yo ahí es donde veo el gran beneficio de esta ayuda. Porque entiendo de que una vez en la vida 400 euros, pues tampoco va a cambiar mucho tu relación con la cultura, entiendo yo. Creo que se tiene que proporcionar mucho más desde la escuela, ¿no? Y desde los colegios, desde primaria, el hábito de leer y de, bueno, de escuchar música, de ver museos, de bueno, hablan de consumir cultura, pero bueno, a mí no me gusta el hecho de consumir ese término, pero bueno, me entendéis lo que os quiero decir. Pero bueno, si sirve de alicate, de bueno, si sirve de ayuda.
Tengo la lengua hoy. Aliciente, no aliciente.
Farem com els pares, un euro a la Guardiola, per taco,
Si sirve de aliciente para acercar a nuestros jóvenes, pues, a la cultura, pues bienvenido sea.
Jordi Verde, Esquerra Republicana.
No, una mica seguint en la línia, és a dir, això pot ajudar al tema cultural, a les empreses que es dediquen a fer cultura, per descomptat que ens alegrem molt que els bous no entrin, perquè vull dir, això ni és cultura ni és art, a mi que em perdonin. I el que sí que hem d'esperar possiblement és a veure com s'aplica tot aquest bo, no? Vull dir, perquè també és cert que hem de mirar el vici que tenim les persones, és a dir, anem a consumir cultura. No perquè en donin una ajuda, no sé, no, m'agradaria saber quantes persones, aprofitant el primer dia que el teatre eren 10 euros, van dir, hòstia, avui aprofito i me'n vaig, vull dir, segur que moltes, moltes, però en proporció m'agradaria saber si això va ser un boom de dir totes les sales plenes, gent esperant a fora. Dius, el que hem de fer és promocionar la cultura des de ben petits, i amb això estic d'acord amb una mica el que diu Carmelo, des de casa, des de ben petits, des de l'escola, des de ben petits, i així segur que utilitzarem aquest bo amb bones finalitats.
Deixeu-me acabar. Tenim 20-30 segons per cadascú, perquè no tot són, podríem dir, bones notícies, i encara val a dir que hi ha marge per incloure modificacions, però de moment el projecte de llei no inclou les partides per ampliar els permisos de maternitat i paternitat de 4 a 6 mesos, com en principi volia el Ministeri de Drets Socials. Després de tirar endavant l'assoliment d'igualar els permisos a 16 setmanes el passat 1 de gener, creieu que aquesta mesura que de moment sembla ajornada s'hauria d'incloure als pressupostos generals? De veritat, 20 segons. Comencem per Alba, si hagués del Prat en Comú.
Sí, jo sempre he considerat que els permisos de maternitat en el nostre país són clarament insuficients. Només cal que ens comparem amb 4 o 5, els que siguin països de la Unió Europea, per veure que efectivament les dones no estem incloses en el mercat laboral en la mateixa consideració que els homes, justament entre molts altres motius per les qüestions de l'efecte que té la maternitat en les nostres carreres professionals. Sí.
Juan Carlos Moreno, del PSC.
Totalmente de acuerdo con Alba. Tenemos que ir hacia igualar a los países europeos punteros que nos rodean y en esa medida tenemos que ir avanzando.
Jordi Verde, Esquerra Republicana.
Jo penso que s'hagués hagut de fer un esforç perquè si no estem mantenint aquesta desigualtat i per això moltes vegades comentem lo d'igualtat formal però no real.
I Carmelo Declarada, Podemos al Prat.
Sí, totalmente de acuerdo con todas las opiniones. Es una medida que, bueno, que debe estar en las mismas condiciones que en otros países y igualando a la mujer y al hombre.
Doncs encara hi ha marge, ho seguirem de ben a prop, hi ha molt d'interès. Gràcies al Babou, portaveu del Prat en Comú, Juan Carlos Moreno, del PSC, Jordi Verde, d'Esquerra Republicana i Carmelo de Clara, de Podemos al Prat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Això és el 91.6 FM. Us esperem la pròxima setmana amb entrevista al portaveu. Comencem ronda, en aquest cas serà amb el senyor Carmelo de Clara de Podemos al Prat. Això és la ràdio municipal del Prat, com dic, el 91.6 FM. Fins a la pròxima. Gràcies.
la hora de perrear.
Tots els dijous de 8 a 9 de la nit ens posem en ruta per escoltar la millor música de tots els temps a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit, benvinguts aquí, a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio, això és la música del segle passat. Avui tenim un programa amb aquells grups que ens fan tremolar dintre de la història de la música, grups de l'època rock del dur, com pot ser Scott, Rolling Stones, Eagles, ZZ Top, Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath, tota aquesta gent, Whitesnake, tota aquesta gent que en un moment donat posen les guitarres a 110 km per hora. Però avui no, avui els senyors aquests convidats especials ens posaran aquella part nyonya o nostàlgica o, diguem-ne, de les famoses balades del rock dur de la nostra